dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És divendres 30 d'octubre. Comença un dia més. Des d'avui divendres són plenament vigents les noves mesures i restriccions que el govern de la Generalitat ha aprovat per frenar la propagació del coronavirus. Unes noves mesures que inclouen, entre d'altres, el tancament d'instal·lacions i equipaments esportius. El pavelló poliesportiu i el camp de futbol municipal quedaran tancats durant un període mínim de 15 dies, des del 30 d'octubre i fins al 13 de novembre, amb dos inclosos. Avui parlarem d'aquesta nova paralització de l'activitat esportiva al municipi amb la tècnica d'esports de l'Ajuntament de Constantí, Anabel Gavalda. Tindrem la secció de recomanacions que cada divendres ens arriben des de la Biblioteca Municipal i a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes culturals del cap de setmana. Divendres 30 d'octubre, moment de repassar portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui en titular hi llegim: sin salir del municipio durante el fin de semana, de las 6 de la mañana de este viernes hasta las 6 del lunes, no se puede ir fuera de tu localidad. Teatros, cines, gimnasios y centros comerciales también han de cerrar. Las clases en bachillerato y formación profesional serán telemáticas, no habrá extraescolares. Y en deporte, el hockey europeo se pospone a enero y la competición amateur se paraliza. Son las nuevas mesures acordades per la Generalitat per l'emergència sanitària per la Covid-19. La Covid que marca també les visites al cementeri durant Todos los Santos. Seguim amb la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest divendres 30 d'octubre. Catalunya tanca el seu perímetre 15 dies i aïlla els municipis al cap de setmana. El govern prorroga el tancament de la restauració i n'afegeix del de centres comercials, de les arts escèniques i culturals, suspèn les activitats extraescolars i ordena que l'ensenyament postobligatori sigui híbrid. En portada també avui veiem destacat Gaudí de l'hora del pati a un parc o a una plaça pública de Reus. És una mesura que ja s'està aplicant en algunes escoles arran de la pandèmia i s'implantarà de forma permanent, segons confirma l'Ajuntament de Reus. Fem un cop d'ull, com sempre, als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que també ens destaquen en portada que el govern ordena confinar els municipis al cap de setmana i tanca centres comercials, extraescolars, teatres i concerts. El Tarragona Digital, destacat en portada, no estem al límit, però estem en alerta, és el testimoni de l'Hospital Joan 23, la segona onada que eleva la pressió als hospitals de la regió de Tarragona. Tots els hospitals del territori amb instruccions d'ingressar pacients per Covid-19. Els sanitaris demanen mans i recursos per respondre perquè la corba no es doblega. I a l'Infocamp també destacat que el govern ordena aquest confinament municipal al cap de setmana i tanca centres comercials, teatres i concerts. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt Avui. Titular: tancats al municipi, prohibit sortir de les ciutats entre divendres i diumenge i del país 15 dies. Les extraescolars, els espectacles i els centres comercials han de tancar. El govern aboca 300 milions d'euros més en ajudes, entre crítiques dels sectors. Seguim ara amb la portada de La Vanguardia. Catalunya tanca des d'avui els municipis en cap de setmana. La mesura, que es mantindrà 15 dies per veure si baixa la corba de contagis, comporta allargar la clausura de bars i restaurants, als quals ara s'afegeixen també grans comerços. A El Periódico, recollits a casa, és el titular. La Generalitat tanca Catalunya 15 dies i cada municipi al cap de setmana, suspèn la cultura i l'esport i demana sortir només per anar a la feina o a l'escola. I al Diari Ara, Catalunya tancada, cap de setmana es decreta el confinament perimetral per municipis, prohibit sortir del país i més restriccions al comerç i la cultura durant 15 dies. Hi ha alerta sanitària, el virus ja monopolitza el 51% dels llits d'UCI i pel que fa referència a nivell espanyol, el Congrés aprova allargar l'estat d'alarma fins al maig. Seguim ara amb la portada del País. El gobierno permite a Madrid cerrar solo durante el puente. El Consejo Interterritorial estudiará la duración de las limitaciones a la movilidad y Cataluña ordena el confinamiento municipal los fines de semana. A la portada de la ABC, 40 millones de españoles encerrados en sus autonomías, es el titular. Y a la portada de La Razón, alerta en la Unión Europea, España está sumida en el caos político. En Bruselas observan con preocupación la gestión de Sánchez de la pandemia. Moncloa se expone a otro toque de atención por burlar el control del Congreso.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui, Pedri, la jove revelació de l'inici de temporada al Barça, amb el partit estel·lar que feia aquest dimecres a Turí davant de la Juve, acapara les portades de la premsa esportiva catalana. A Mundo Deportivo, amb el titular Plan Pedri, la evolución del canario cada vez más asentado en el equipo, refuerza el plan especial diseñado para su mejora. Uno de los objetivos es la ganancia en masa muscular adaptada a sus 17 años y a un físico aún en crecimiento. Sport, que diu en titular Don Pedri, impacto mundial de la actuación del joven azulgrana en Turín. El Barça tiene una joya, dice la prensa. Anem amb els diaris esportius de Madrid. A Marca, Hazard és el protagonista de la portada. Zidane recupera a su tridente. Hazard se une a Benzema y Asensio en el ataque soñado. No coinciden en un once desde el primer duelo de la pretemporada de 2019. Y al diario AS, el 9 es un problema. Mariano no cuenta para Zidane. Jovic está sentenciado y Benzema solo suma 2 goles. El francés se disculpó con Vinicius por sus palabras en el partido ante el Gladbach. Són les portades i titulars que ens deixa aquest divendres 30 d'octubre. Fem una pausa i d'aquí uns moments parlem amb la tècnica d'esports de l'Ajuntament de Constantí, Anabel Gavalda.
Connectem? Fes m'agrada a la nostra pàgina de Facebook i segueix-nos a Twitter amb el nom @ConstantíRadio.
Yo te veo, te siento, te oigo en cada instante de mi vida desde que te conocí.
Hoy he visto llorar al sauce y en cada lágrima se ha desvanecido mi vida, como se desvanece el agua sobre el mar o sobre el fuego de la realidad.
Animals, un programa de cultura i literatura amb Àlex Caburrasi i Núria Moreno. Divendres a les 5 i dissabte a les 4 de la tarda. Animals, la literatura a Constantí Ràdio.
Un après-midi là, dans la rue du Jourdain, on peut dire qu'on était bien.
A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.
I des d'avui divendres són plenament vigents les noves mesures i restriccions que el govern de la Generalitat ha aprovat per frenar la propagació del coronavirus. Aquestes noves mesures inclouen, entre d'altres, el tancament d'instal·lacions i equipaments esportius. Per tant, el pavelló poliesportiu municipal, així com també el camp de futbol, quedaran tancats durant aquest període mínim de 15 dies, des d'avui 30 d'octubre i fins al 13 de novembre, amb dos inclosos. Com dèiem, la mesura afecta a les instal·lacions esportives, com el pavelló poliesportiu municipal. Avui tenim en línia telefònica la tècnica d'esports de l'Ajuntament de Constantí, l'Anabel Gavaldà. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Una salutació per tots.
Gràcies per acompanyar-nos, Anabel. Hem de dir que teníem previst fer aquesta entrevista abans de que entressin en vigor aquestes noves mesures i restriccions. Encara no coneixíem la mesura del tancament d'instal·lacions esportives, però la situació una vegada més paralitza completament el que són les activitats esportives al municipi. Una situació similar a la que ja us vau trobar al març, amb l'inici de la pandèmia.
Sí, és així. Ara que tornàvem a arrencar de nou, bé, la situació és la que és. El que s'ha de mirar és que jo vull entendre, o jo vull, no sé com la paraula. Jo desitjo que això és per bé de tots. Les restriccions sempre, en un sector o en altre, sempre queden afectades, però això és en benefici de tots, és per seguretat de tots. Mm. Per tant, no queda un altre que acceptar-ho i viure-ho des d'una perspectiva de veure com evoluciona.
La previsió, com dèiem, és que sigui aquest període mínim, de moment, de 15 dies. Veurem com evoluciona tot plegat i si finalment doncs, la mesura s'ha d'acabar allargant encara més. Hem de dir, Anabel, que des de que vau tornar a l'activitat el mes de juny, doncs heu hagut de fer també un esforç important al que és el pavelló i a totes les instal·lacions esportives per adaptar-vos, no?, a aquestes exigències, a aquestes mesures sanitàries. Fins i tot aquesta setmana, amb l'anunci del toc de queda nocturna, havíeu hagut de reajustar els horaris. D'alguna manera, doncs també, i ho anem parlant amb tots els sectors, no? És una situació que dia rere dia, fins i tot, pot canviar.
Sí, exactament. Ara és estar pendent de les notícies i veure com van evolucionant. No queda un altre que anar veient dia sobre dia quin és el procediment més adequat i això, doncs, amb l'esperança que això, que aquest esforç col·lectiu sempre és per en benefici de tots.
I des del punt de vista com a tècnica d'esports i una mica també veient com ha respost la gent, com han respost els usuaris, les entitats esportives que fan ús de les instal·lacions, com heu viscut tota aquesta nova situació i com creus que pot afectar això ara, el fet de que s'aturi tot plegat?
Doncs, a veure, amb resignació, però amb acceptació també, no queda una altra. Clar, cadascú mira per lo seu i quan tu doncs, estàs fent una activitat, bé, sigui doncs, a través d'un club, d'una federació, per allò per tu és vital i essencial, però clar, no podem tenir aquesta visió tan particular, hem de tenir una visió més àmplia i acceptar que aquestes mesures són en benefici de tots. Els clubs que venen a entrenar al pavelló, bé, van acceptar des del minut 1 aquestes restriccions, aquests nous protocols, perquè això, perquè són conscients de que són necessaris. Els nostres usuaris que venen al pavelló, pobres, han hagut d'adaptar-se i d'organitzar-se per tal de venir a entrenar, perquè doncs, és amb cita prèvia, l'entrenament només pot ser doncs, d'una hora i mitja, els serveis no són els mateixos, no podem oferir el servei de vestuaris ni de zona d'aigües, però l'acceptació des d'un bon principi ha sigut molt bona. De fet, nosaltres també hem posat tot de la nostra part, tant els tècnics com treballadors i des de l'Ajuntament, perquè sigui el més còmode i el més flexible possible. L'acceptació fins ara havia sigut molt bona, no hi ha hagut cap incidència i tot funcionava amb, entre cometes, a normalitat. Mm-hmm.
Parlant la setmana passada, que fèiem també una valoració de com afectava la nova normalitat, aquesta anomenada nova normalitat, a les entitats esportives del municipi, doncs totes elles ens explicaven, no?, doncs lo malament que ho havien passat durant el confinament, no?, amb l'impediment de realitzar aquesta activitat, mantenir aquest ritme d'entrenaments diaris, i sobretot demanaven això, no?, que tot i que les competicions ja estan aturades des de fa 15 dies, com a mínim se'ls permetia poder entrenar. Això ara és un cop molt dur també per totes les entitats esportives, no?, perquè suposa aturar de cop, una vegada més, aquesta frenada en sec del ritme d'entrenaments, amb tot el que això comporta pels esportistes.
Sí, és així. Ahir ja vaig començar a tenir moltes trucades de les diferents entitats que venen a entrenar, preguntant i bueno, ja, però bueno, amb la previsió de que les coses no pintaven bé i que l'instal·lació la tancarien i evidentment, en conseqüència, doncs no podien fer ni tan sols els seus entrenaments. Sí, és un cop dur, perquè al final, bueno, no deixes de comparar amb altres sectors i clar, quan t'afecta el teu de manera particular, doncs costa d'acceptar, perquè doncs això implica, clar, moltes coses que cada club se sap a les seves particularitats.
El que queda clar és que doncs, no seran mesos els que venen per endavant, no seran mesos normals. Haurem de conviure amb aquesta situació tan atípica i sobretot amb la incertesa, no? Que dèiem, que doncs, hem d'estar tan exposats al que vagi passant, a com evolucionin les dades i a les mesures que es vagin anunciant per part de les autoritats. Per tant, es fa difícil, no?, planificar, en el teu cas com a tècnica d'esport, no? Aquest octubre, per exemple, ja havíeu aconseguit que funcionessin plenament totes les classes dirigides, doncs una mica ja havíeu agafat aquest ritme i ara, doncs, una vegada més, suposo que costa molt, no?, fer una planificació a mig termini.
Sí, sí, sí. No deixa de ser viure com una muntanya russa, en el qual et dona la sensació que ja comences a engegar, que portes ja una bona dinàmica i de sobte doncs, tot això es trenca i a l'espera que quan tornem torni més o menys a tal com estàvem funcionant fins ara. Però que clar, no és cap garantia, no. És tot és viure amb una incertesa i és això, doncs, està en una muntanya russa.
Abans ens parlaves d'aquest comportament impecable, diríem, d'usuaris i també de totes les entitats esportives en el compliment de les mesures sanitàries i del protocol a la instal·lació del pavelló. No sé, a nivell de nombre d'usuaris, la incidència que ha tingut aquesta pandèmia i aquest retorn a aquesta nova normalitat.
Sí, la incidència ha recaigut sobretot amb les persones més grans. Clar, és un col·lectiu amb un factor de risc més alt i, per tant, han sigut les més reàcies a tornar al gimnàs. Nosaltres bueno, vam esperar a veure com evolucionava tot i com que, doncs, en compensació del mes de març, que la quota es va passar sencera, es van oferir 2 mesos gratuïts a la instal·lació. Ja al mes d'octubre, en la qual s'està passant la quota, tot i que hi ha una reducció del 50% de la quota, el col·lectiu que vam trucant un per un van ser el col·lectiu dels pensionistes. La resposta era la que ens esperàvem, i és que puc dir que gairebé el 90% ha sol·licitat una excedència, més o menys fins al mes de gener, a l'espera de com evoluciona tot. És un col·lectiu en el qual els fa més por venir, no perquè no tenen por de tal com estem funcionant i que l'Ajuntament prengui les mesures, sinó suposo que de manera personal, no? És un col·lectiu molt vulnerable i li fa por tornar aquí. Tot i que saben que és important l'esport, que és important per ells, que gairebé és vital, però suposo que si ho poses en una balança no volen arriscar-se. Llavors sí que ha sigut el col·lectiu en el qual hem vist que ha quedat més afectat a aquesta situació.
Molt bé, doncs, les instal·lacions esportives, un dels sectors que es veu aturat a causa d'aquestes noves mesures i restriccions que anunciava el govern de la Generalitat. Això afecta, com dèiem, el pavelló poliesportiu i també el camp de futbol municipal, aquest període de moment de 15 dies en què s'atura completament aquesta activitat. Anabel, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Res, que tinguem paciència entre tots i que esperem que les coses es tornin una altra vegada a posar al seu lloc. Ho desitgem de tot cor.
Molt bé, doncs Anabel Gavaldà, tècnica d'esports de l'Ajuntament de Constantí, molts ànims, t'agraïm molt que avui ens hagis acompanyat per parlar del que suposa aquesta nova aturada de l'activitat esportiva i esperem, com deies, que ben aviat doncs, puguem recuperar, entre cometes, aquesta nova normalitat en la que estàvem instal·lats darrerament. Gràcies, Anabel, que vagi molt bé.
De res, moltes gràcies, molt agraïda.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
I benvinguts a l'espai setmanal de la biblioteca. Ara que amb la proximitat de la castanyada i Halloween es presta a parlar d'éssers misteriosos i terrorífics i també aquest any que celebra el centenari del naixement de l'escriptor català Joan Peirucho, m'ha semblat que era un bon moment per reivindicar la història d'Onofre d'Adip, un vampir català que va viure no gaire lluny d'aquí, a Pratdip, i que si encara no coneixeu, us convidem a fer-ho. Estic segura que molts de vosaltres ja heu relacionat quina és l'obra estrella de l'espai de la biblioteca d'aquesta setmana. I es tracta, evidentment, de les històries naturals de Joan Peirucho. Ha estat també l'últim llibre del nostre club de lectura i us he de dir que l'hem gaudit moltíssim. Tot i que a vegades això de llegir clàssics de la literatura sembla que costa una mica, perquè ho relacionem amb lectures difícils i complicades, penseu també que hi ha grans tresors per descobrir. I aquest n'és un. Com a resum, us podríem dir que ens explica les aventures d'Antoni de Montpalau, un científic il·lustrat del segle XIX i dels seus acompanyants, el seu cosí Isidre Novau i el seu cotxer Amadeu. La seva missió a la novel·la seria alliberar el poble de Pratdip de l'amenaça d'un ésser monstruós i malèfic, el vampir Onofre d'Adip. I així, el que podria ser una novel·la d'aventures se'ns barreja també amb trets de novel·la gòtica. Però no només això, perquè la veritat és que es tracta d'una barreja curiosa de diferents gèneres en la que també trobem elements de literatura de viatges, ja que els protagonistes es passegen per tota la geografia catalana i, per cert, bastant per les nostres comarques, a banda del fet que part de la trama es desenvolupa a Pratdip i Gandesa, hi ha referències a molts pobles i ciutats dels nostres voltants. I, per exemple, fa gràcia doncs, llegir les referències a ciutats tan properes com Reus i Tarragona. I també trobarem elements de novel·la històrica, ja que els enfrontaments del segle XIX entre carlins i liberals hi són molt presents a la trama de la novel·la. A més, també ho vull dir, i també ho vull ressaltar, hi trobareu molt d'humor, ja que el llibre està ple de picades d'ullet molt gracioses que van amanint tota la història. Tot i això, us he de fer també un advertiment que val la pena que tingueu en compte. Els primers capítols poden ser una mica complicats i fins i tot avorrits, perquè contenen força dissertacions científiques, citacions de dietaris i referències a suposats tractats estrangers que poden resultar pesades. Hi ha qui diu que Peirucho ho va fer a propòsit per treure's de sobre els lectors impacients, o sigui que no us sigueu impacients. Si sou dels que teniu costum de llegir les primeres pàgines d'un llibre i el deixeu córrer si no us convenç, us recomanem de veritat que no ho feu en aquesta ocasió, que feu un petit esforç i que de ben segur valdrà la pena. Si les històries naturals us desperten la curiositat i voleu aprofundir en la figura de Joan Peirucho i la seva obra, us hem de remetre, sens dubte, al gran especialista en aquest autor, que és el Julià Guillamón. Nom baix el comissari de l'any Peirucho, que s'està celebrant durant aquest 2020, i d'entre les seves obres cal destacar Joan Peirucho i la literatura fantàstica, un assaig que s'acosta a l'obra més emblemàtica de Peirucho, aquestes històries naturals de la que us estem parlant, i la connecta i relaciona amb el disseny gràfic, la literatura fantàstica, el cinema, la cultura pop i els grans mestres de la paròdia i la sàtira. I també us recomanem l'exposició que, tot i les restriccions actuals, podreu visitar la biblioteca fins dilluns i que forma part de les activitats d'aquest any Peirucho. El seu títol és Joan Peirucho, creació, imaginació i bon gust, i és una exposició de petit format, es veu molt ràpidament, que repassa totes les facetes de l'autor amb la voluntat de despertar l'interès cap a la seva obra. es presenta el Perucho Poeta, l'autor de novel·les d'aventures, el crític d'art, el gastrònom i bon vivant i l'escriptor de diari. I a la biblioteca acompanyarem també amb un lot de llibres que tenim sobre la diferent obra de Perucho per si voleu ampliar les seves lectures. Si reprenem el tema dels vampirs a partir d'aquest Onofre de Dip, el vampir català que ens presenta Perucho a les històries naturals, i repassem la seva presència al cinema i a la literatura, la veritat és que ens podríem estar hores i hores parlant-ne. Jo només n'he triat unes quantes recomanacions per a l'espai d'avui, però a la biblioteca en trobareu moltes més. Com no podia ser d'una altra manera, hem de començar amb el Dràcula, que tots coneixem, del Bram Stoker. És una novel·la que es va publicar el 1897 i està basada, segons algunes fonts, en la figura de Vlad Draculea, també conegut com a Vlad Tepes, i famós per la seva crueltat a l'hora de castigar els seus enemics i traïdors. Pel que fa a l'argument, el Jonathan Harker és un jove advocat anglès que ha de viatjar fins a Transilvània per a tancar la venda d'unes terres amb el comte Dràcula. Poc a poc, i a mesura que va descobrint que es troba pres en el castell del comte, anirà adonant-se de la seva naturalesa malvada i despietada i anirem coneixent la resta de personatges de la novel·la, com la Mina, que és la promesa del Jonathan, la seva amiga Lucy, el doctor Van Helsing i aquests personatges. Un altre clàssic del gènere vampíric serien les cròniques vampíriques de l'Anne Rice, que s'inicien amb entrevista amb el vampir i de les quals trobareu uns quants volums a la biblioteca. I també la versió més romàntica i ensucrada, que seria tota la saga de Crepúsculo, de Stephanie Meyer, que també podeu llegir a la biblioteca, si voleu. Si anem a altres recomanacions més properes, que també en tenim, a banda de l'Onofre de Dip, podríem parlar de Crims de Sang, del Sebastià Alzamora. Va ser Premi Sant Jordi del 2011, i de manera semblant a les històries naturals ens presenta una barreja curiosa de gèneres entre el gènere de vampirs, la novel·la negra i la novel·la històrica, ja que la trama de la novel·la es situa a la Barcelona del 1936, una època convulsa amb l'inici de la Guerra Civil Espanyola, en la que les matances de religiosos a mans de grups anarquistes estaven a l'ordre del dia. I com a curiositat, per acabar ja amb les recomanacions de novel·les, m'agradaria parlar-vos també de Carmilla, una novel·la curta del 1872, o sigui que va ser anterior al Dràcula de Bram Stoker, i escrita per Sheridan Le Fanu, un escriptor irlandès de contes i novel·les gòtiques. I creiem que val la pena destacar aquesta obra per diversos motius. En primer lloc, perquè diuen que va influenciar molt el Bram Stoker en la creació del Dràcula, que, com deia, tots coneixem. Però també perquè va ser una de les primeres vampireses de la literatura, i no només això, sinó que el contingut eròtic que es relaciona amb tots els vampirs, presentat molt subtilment en aquesta novel·la, com podreu imaginar per l'època, en aquesta ocasió és de caràcter lèsbic. Pel que fa a la literatura infantil, trobem també moltes referències al món dels vampirs, com per exemple tota la col·lecció de l'Isadora Moon, una nena que és meitat fada i meitat vampir, o també el clàssic El petit vampir de l'autora alemanya Angela Sommer-Bodenburg, que ens explica la història de l'Anton, un noi de 9 anys molt aficionat a les històries de por i sobretot de vampirs, que una nit es queda sol a casa i rep la visita d'en Rüdiger, un petit vampir de qui aviat es farà amic. La veritat és que és una col·lecció que s'ha convertit en un referent de la literatura infantil i d'aquelles que no passen mai de moda. I acabem amb recomanacions cinematogràfiques, perquè de pel·lícules també n'hi ha algunes de molt típiques i mítiques, com el Dràcula de Bram Stoker del Francis Ford Coppola, o la entrevista con el vampiro protagonitzada pel Tom Cruise, el Brad Pitt o l'Antonio Banderas. Però també n'hi ha algunes de més especials, com la que avui us volia presentar amb una miqueta més de detall, que és Déjame entrar, un film suec del 2008 que va sorprendre pel seu original plantejament del tema vampíric i que, per exemple, va aconseguir el Gran Premi del Festival de Sitges del 2008 i també el Premi Goya i el Gaudí del 2009, entre molts altres premis que li van otorgar. Es tracta d'una pel·lícula basada en la novel·la del mateix títol, que també podeu trobar a la biblioteca, i ens explica la història de l'Òscar, un nen de 12 anys que pateix contínuament els maltractaments d'alguns companys de classe. El seu desig de tenir un amic sembla fer-se realitat quan coneix l'Eli, una nena de la seva edat que acaba de mudar-se al pis del costat. Però l'Eli és una nena una mica estranya. És molt seriosa, està molt pàl·lida, només surt a les nits, sembla que el fred no l'afecti i altres elements estranys que envolten la seva vida. A més, una sèrie de desaparicions i assassinats inexplicables coincideixen amb la seva arribada. I tot i que l'Òscar sospita que l'Eli és un vampir, intenta que la seva amistat estigui per sobre de la por que li provoca. És una pel·lícula d'estètica vuitantera, crua i una mica gore en alguns passatges, també ho vull dir, però també molt tendra, poètica i sensible. I des d'aquí recomano a tothom que no l'hagi vista perquè crec que val molt la pena i espero que us agradi. I fins aquí el nostre espai setmanal d'avui. Bon cap de setmana a tothom i ens trobem a la biblioteca perquè, tot i les restriccions que ens afecten directament, ens trobareu oberts en el nostre horari habitual. Fins aviat.
Què i com menjar durant el càncer? Els tractaments oncològics solen generar efectes secundaris. Un dels més habituals és la distorsió del sentit del gust. La dietista nutricionista de l'Institut Català d'Oncologia, Lorena Arribas, ens dona alguns consells per atenuar els seus efectes.
Algunos pacientes tienen la sensación de alteración del sabor a lo largo del tratamiento. A esto médicamente se le denomina disgeusia. Puede aparecer un sabor metálico, amargo, o incluso a lo largo del tratamiento producirse una desaparición total o parcial de los sabores. Este efecto secundario a lo largo del tratamiento puede alterar de forma importante las ganas de comer o incluso el placer por la comida. Una buena higiene bucal antes y después de cada comida os puede ayudar. Algunos de los alimentos que más alteran su sabor son la carne o el pescado, que son importantes especialmente durante el tratamiento. Así que intentad enmascararlos con alguna salsa o algún condimento. Un truco que suele funcionar es utilizar alimentos o platos que no estéis acostumbrados, por ejemplo, alimentos de otros países, o mezclar dulce y salado dentro de un mismo plato. En caso de aparecer el sabor metálico, utiliza cítricos tipo naranja, limón o kiwi para intentar enmascarar estos sabores. En caso de desaparición del sabor, intenta utilizar condimentos que sean más intensos o potenciadores del sabor. Esto te ayudará a que poco a poco vaya revirtiendo esta desaparición del sabor. Sobre todo, no os desesperéis. Id intentando comer diferentes alimentos en diferentes momentos del día. El sabor no se recupera de forma repentina, sino poco a poco y paulatinamente.
Què i com menjar durant el càncer? Si tenim el sentit del gust alterat, us aconsellem que feu uns refrescants glaçons de cítrics. A banda de refrescar la boca, són una bona opció per estar hidratats i per enmascarar el sabor metàl·lic de l'aigua. Per fer glaçons de cítrics per a 4 persones, necessitem 2 taronges, una llimona, un grapat de fulles de menta fresca, 2 culleres soperes de mel. És una recepta molt ràpida de fer. Dedicarem uns 10 minuts a elaborar-la, tot i que haurem d'esperar unes hores fins que els glaçons estiguin ben congelats. Primer de tot, rentem molt bé els cítrics i ratllem la pell d'una taronja i d'una llimona. Reservem en un bol. Tot seguit, tallem els cítrics per la meitat i fem suc. L'aboquem al bol amb la ratlladura de la llimona i taronja, afegim la mel i barregem molt bé fins que es dissolgui. A continuació, piquem molt finament la menta i l'aboquem a la barreja. Ara només queda afegir el líquid en glaçoneres i deixar que es congeli. Traiem els glaçons del motlle i els servim. Podem fer servir els glaçons per donar gust a l'aigua o potenciar el sabor de llimonades, sucs de fruites o infusions. Una altra opció és servir-los tipus mini gelats si abans de congelar hi posem un palet de fusta. Al web menjardurantelcancer.cat trobareu el vídeo de la recepta.
És una recepta elaborada per la Fundació Alícia per al projecte Què i com menjar durant el càncer.
Una iniciativa de la Fundació Alícia, l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, la Universitat de Barcelona i la Xarxa de Comunicació Local. Què i com menjar durant el càncer?
Els tractaments oncològics solen generar efectes secundaris. Un dels més habituals és la distorsió del sentit del gust. La dietista nutricionista de l'Institut Català d'Oncologia, Lorena Ribas, ens dona alguns consells per atenuar els seus efectes.
Algunos pacientes tienen la sensación de alteración del sabor a lo largo del tratamiento. A esto médicamente se le denomina disgeusia. Puede aparecer un sabor metálico, amargo o incluso a lo largo del tratamiento producirse una desaparición total o parcial de los sabores. Este efecto secundario a lo largo del tratamiento puede alterar de forma importante las ganas de comer o incluso el placer por la comida. Una buena higiene bucal antes y después de cada comida os puede ayudar. Algunos de los alimentos que más alteran su sabor son la carne o el pescado, que son importantes especialmente durante el tratamiento. Así que intentad enmascararlos con alguna salsa o algún condimento. Un truco que suele funcionar es utilizar alimentos o platos que no estéis acostumbrados, por ejemplo, alimentos de otros países, o mezclar dulce y salado dentro de un mismo plato. En caso de aparecer el sabor metálico, utiliza cítricos tipo naranja, limón o kiwi para intentar enmascarar estos sabores. En caso de desaparición del sabor, intenta utilizar condimentos que sean más intensos o potenciadores del sabor. Esto te ayudará a que poco a poco vaya revirtiendo esta desaparición del sabor. Sobre todo, no os desesperéis. Id intentando comer diferentes alimentos en diferentes momentos del día. El sabor no se recupera de forma repentina, sino poco a poco y paulatinamente.
Què i com menjar durant el càncer?
Una molt bona opció si tenim el sentit del gust alterat és menjar pollastre amb pinya. La pinya és un aliment àcid que ajuda a emmascarar altres sabors en cas d'alteració del gust.
Per fer aquesta recepta per a 4 persones necessitarem els següents ingredients. 4 cuixes de pollastre, 2 cebes, 2 tomàquets madurs, mitja pinya, oli d'oliva verge, una branca de canyella, una branca de farigola, julivert i sal. Ara que ja ho tenim tot a punt, és moment d'elaborar el plat i destinarem uns 30 minuts. En primer lloc, partim les cuixes de pollastre a trossos. Les salem i les daurem volta i volta en una cassola amb un raig d'oli. No cal que estiguin cuites del tot, només lleugerament daurades per fora. Més endavant ja acabaran de fer-se. Retirem el pollastre de la cassola i el reservem. Tot seguit, pelem la pinya, en triturem la meitat amb l'ajut d'un batedor fins que aconseguim la textura de suc i el reservem. L'altra meitat de la pinya la tallem a daus i la daurem lleugerament a la mateixa cassola on hem fet el pollastre. Ho reservem també, juntament amb la carn. Ara és el moment de fer el sofregit. Primer, pelem i tallem les cebes en juliana i les coem a la cassola a foc lent. Quan estiguin tovetes, afegim a la cassola els tomàquets, que prèviament haurem ratllat. També hi posem un pessic de sal, la branca de canyella i la farigola. Ho deixem sofregir tot plegat a foc mitjà durant uns 10 minuts. Quan el tomàquet hagi tret tota l'aigua del sofregit, afegim a la cassola el pollastre i els trossos de pinya daurats. I ho cobrim tot amb el suc de pinya triturat. Deixem que bulli lentament amb la tapa posada durant uns 10 minuts perquè tots els aliments s'acabin de coure. Si veiem que hi ha poc suc, podem afegir-hi una mica d'aigua. El guisat ha de quedar sucós perquè així ajuda a salivar. Ara només resta emplatar amb el punt de sal i julivert picat per damunt i a gaudir. Si no tenim temps de fer el sofregit, ho podem fer sense tomàquet. Només amb la ceba, el suc de pinya i l'aigua també queda deliciós. Podeu trobar el vídeo d'aquesta recepta al web menjadurantelcancer.cat.
és una recepta elaborada per la Fundació Alícia per al projecte Què i com menjar durant el càncer.
Una iniciativa de la Fundació Alícia, l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, la Universitat de Barcelona i la Xarxa de Comunicació Local.
I acabem amb l'agenda, coneixem les propostes que s'han programat per aquest divendres. Són propostes en línia que trobem, per exemple, a Reus amb el passatge del terror i nit d'angoixes i temors, on els youtubers Òscar i Andrés estan disposats a triomfar amb un vídeo especial de Halloween. Aniran a riure una estona, però no tenen ni idea de què els presenta la nit. Somnis i realitat, angoixes i pors que es barreixen tot en un moment en el seu vídeo, que podem veure en la web tarragonajove.org/streaming. Aquest passatge del terror, doncs, amb aquestes nits d'angoixes i temors dels youtubers, els podrem veure en línia a través de tarragonajove.org/streaming a partir de les 9 d'aquest vespre. I també en línia ens proposa Reus visita nocturna al cementiri en format televisiu dramatitzat a càrrec de la companyia reusenca La Gata Borda. Per accedir al contingut en directe ho podem fer a través del canal de Reus Televisió, al web de Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp, al web reus.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Reus a través de Facebook, YouTube i Twitter. I destaquem també una proposta que trobem a Tortosa, són contes per telèfon. La Biblioteca de Tortosa, que celebra 100 anys, el naixement de Gianni Rodari, i ens proposa explicar-nos conte a través de telèfon. Ho podem sol·licitar a través del correu electrònic bmd@tortosa.cat o a través del telèfon 977 44 55 66 i ells mateixos ens truquen. És una activitat a partir dels 6 anys a càrrec d'Auxi Pinyol i Rosa a Tomàs i també en Rafael Ricote.
I arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. A la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.